Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. És molt complicat d'entendre si no ho has fet mai. És d'aquelles coses que has de viure-les per dir, ah, d'acord, ara ho pillo, és això. Però una manera d'intentar explicar-ho és que fer ràdio a l'estiu és com anar-se'n de colònies. Dura poc, poquíssim, però és tan intens que totes les sensacions es multipliquen per mil o per milions. Qui hagi anat de colònies alguna vegada m'entendrà. Dorms fora 3, 4, 5 dies, una setmana, i tornes a casa pensant que aquells amics i amigues que acabes de fer i tot el que has viscut t'acompanyarà per sempre, que són el millor que t'ha passat, que no ho oblidaràs mai. Clar, quin sentit té això? Doncs segurament poc, o potser tot el sentit del món. Vés a saber, la vida és una mica això, suposo. La ràdio a l'estiu, com les colònies, és breu, però extremadament intensa i deixa petjada a tots els que la fem. En aquest cas, 29 programes, 145 hores en directe. Però va molt més enllà d'això. És l'abans i el després, els despertadors, les reunions, els dinars, alguns n'han fet més que altres, les bromes internes, els sobrenoms, el grup de WhatsApp bullint a tota hora. És un no parar, però és un meravellós no parar, perquè els que ens podem dedicar al que més ens agrada som uns autèntics privilegiats, sens dubte, i això ho hem de dir i ho hem de repetir. Fent ràdio a l'estiu t'adones que realment això no para mai, que la ràdio no para mai, i ha de ser així. La ràdio té sentit perquè sempre, en tot moment, a l'altra banda hi ha gent escoltant. Molta, moltíssima, poca o poquíssima, és igual. Nosaltres som aquí per entretenir-vos, per informar-vos, per explicar-vos què passa al món. En definitiva, per fer-vos companyia. Faci sol, plogui, nevi o estiguem a 40 graus com més d'un cop aquest estiu. El Basté, durant la presentació de la temporada d'estiu, em va preguntar: tu ja saps on et fots? He de dir que jo en aquell moment creia que sí, però això del món arracó és tan bèstia que no, clarament no sabia on em fotia, però quina passada haver-m'hi fotut, quina passada que em triés per intentar dirigir aquest transatlàntic unes setmanes. Això es pateix, com qualsevol feina, però també es gaudeix moltíssim. L'estiu té molts riscos, però un dels més grans és haver de fer un equip des de zero, amb gent que haurà d'aprendre a treballar junta en només 6 setmanes. I podria haver sortit molt malament, però realment ha estat immillorable. Si el món a RAC1 ha sortit aquest estiu és, sobretot, gràcies a la Laia Colomer, a l'Arnau Manyé, a la Joer Ribaudí, al Marc Segués, a l'Eva Jou, a la Ruth Caral, al Jeica, a la Mar Suí, al Jordi Balaguer, a la Mariona Montpart, a la Judit Vila, al Víctor Cullell, al Martí Oliveres, al Martí Esteban, a la Mònica Usar, a la Laia Framis, a la Bàrbara Padilla, al Pol Rodríguez, al Xavi Pardo, al Pep Tormos, a l'Anna Salvador i, com sempre, a tota la redacció d'informatius i d'Esports de RAC1 i a tot l'equip tècnic d'aquesta casa, que és meravellós. Gràcies de debò. Gràcies per acceptar la meva proposta i gràcies per demostrar cada dia com de bon sou. No sé descriure en paraules l'enorme plaer que ha estat compartint amb vosaltres aquestes setmanes, però espero almenys haver-vos-ho demostrat. Però sí que tinc clar que, com les colònies, doncs no ho oblidaré mai. Gràcies, Jordi, per confiar en mi, gràcies a la casa per acceptar-ho i, òbviament, gràcies a tots els que sou a l'altra banda per fer-nos confiança, malgrat no ser els habituals, per acceptar-nos i perdonar-nos els errors i, sobretot, per continuar prement el botonet d'engegar de la ràdio cada matí. Ara, els de l'estiu, marxem i arriben els de la temporada regular, en una temporada que, un any més, com sempre, a RAC1, serà extremadament apassionant, extremadament boja i extremadament divertida. Gràcies de tot cor a tots. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres 1 de setembre ja del 2023.
I som a les portes d'un cap de setmana de temps insegur, amb pluges demà sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona i diumenge amb més clarianes però amb vent i mala mar.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, una avaria a l'A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona provoca un tram curt d'aturades d'un quilòmetre i no hi ha cap carril tallat en un matí d'inici de setembre que, malgrat aquesta avaria, es manté tranquil i pràcticament sense retencions a les principals vies de la xarxa viària.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Rubiales encara les seves hores, sens dubte, més decisives. Avui està previst que el Tribunal Administratiu de l'Esport comuniqui la seva decisió sobre la denúncia que el Consell Superior d'Esports va presentar contra el president suspès de la Federació Espanyola de Futbol. Ho publica El Confidencial, que avança també que finalment, després que el TAT es reunís ahir en una reunió que va durar bastantes hores, li obriran un expedient per una causa molt greu. I és important aquest molt greu, perquè això vol dir que el Consell Superior d'Esports podrà suspendre cautelarment Rubiales i guanyar temps fins que se l'inhabiliti definitivament. I, si tot plegat, li afegim que doncs una possible denúncia de Jennifer Hermoso obriria això, un procés penal contra el president de la federació, fa que Rubiales doncs estigui ja definitivament a la corda fluixa. Mentrestant, de seguida ho escoltarem. Aitana Bonmatí ha carregat durament contra Rubiales i tot aquell que faci un abús de poder a la feina. El jugador del Barça ho va dir ahir a la gala dels sorteig de la fase de grups de la Champions, on va rebre el premi a millor jugadora. Ara hi entrem, però abans hem d'estar molt pendents d'aquest pronunciament del TAT sobre el cas Rubiales. Pol Rodríguez.
Sí, és el que tothom està esperant. Segons publica El Confidencial, com deies, el tribunal finalment considera que el petó a Jennifer Hermoso va ser una falta molt greu. Molt greu és la clau. I què vol dir això? Com que és molt greu, i no només greu, el govern espanyol, per via del Consell Superior d'Esports, pot suspendre directament Luis Rubiales de forma indefinida com a president de la federació. Això, quan la mateixa federació ha descartat ja l'opció de tirar endavant una moció de censura contra Rubiales. Segons fonts d'aquest organisme, la normativa ministerial diu que no es pot convocar perquè falta menys d'un any per arribar a una data en què es podrien convocar eleccions. Seguint aquest ordre, la federació hauria de convocar eleccions a partir del 2024 i, de fet, s'hauria de votar després dels Jocs Olímpics de París, després de l'11 d'agost de l'any vinent. Sobre el paper, Rubiales hauria de renovar el mandat a partir del setembre, que és quan caduca la seva presidència.
En espera de saber la decisió definitiva del TAT, però insistim, El Confidencial ja apunta avui aquest molt greu, falta molt greu i no greu, per tant, això activaria automàticament el mecanisme perquè el Consell Superior d'Esports, és a dir, el Ministeri de Cultura, és a dir, el govern espanyol, pugui suspendre de manera indefinida Rubiales, mentre esperem el pronunciament amb els detalls concrets i el comunicat. Avui escoltarem també per primer cop, després de la final del Mundial d'Austràlia i de tot el que va passar, doncs, el seleccionador masculí, en aquest cas, Luis de la Fuente, va aplaudir Rubiales, recordem, durant l'assemblea, però un parell de dies després va condemnar les seves actituds en un comunicat. Una roda de premsa, la de Luis de la Fuente, que seguirem en directe a RAC1 a partir de 12:45 del migdia. A partir de 12:45 del migdia, en directe a RAC1, aquesta roda de premsa, el primer pronunciament del seleccionador masculí després de tot l'afer Rubiales. Veurem què diu de la Fuente, també sobre el seu futur. Al contrari que Rubiales, a principi no ha de patir per mantenir el seu càrrec, perquè el president interí de la federació, Pedro Rocha, l'ha ratificat.
Está respaldado por todos los miembros de la federación. Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla. Tenemos ahí dos partidos por delante y él solamente se tiene que dedicar a entrenar, a que tenga suerte en estos partidos, porque la suerte de él es la suerte de toda España.
Això, a diferència de Jorge Vilda, que hi va quedar en segona posició en la votació del millor entrenador del futbol femení per darrere de Wickman i per davant del tècnic del Barça, Jonathan Giralde. Segons Rocha, la federació decidirà el futur de Jorge Vilda la setmana vinent.
No nos hemos reunido con él hasta la próxima semana. Una vez que nos reunamos, evidentemente, os daremos las noticias pertinentes. Cuando tengamos esa reunión, pues nada, a ver las partes que deciden y así ya el gabinete de prensa os lo comunicará.
Per cert, el cas que sí que s'ha tancat és el de la mare de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, que ja ha deixat la vaga de fam després de 2 dies i mig. I ara ho dèiem, una de les grans protagonistes de les últimes hores ha estat Aitana Bonmatí. La jugadora del Barça va rebre ahir el premi a millor jugadora d'Europa, un premi extremadament merescut després de la temporada bestial que ha fet, i Aitana va aprofitar l'escenari per criticar Luis Rubiales. Bonmatí va denunciar els comportaments de tot aquell que faci abús de poder.
No están siendo unos momentos muy buenos ahora en el fútbol español. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
I més enllà d'Aitana, la britànica Serena Wickman, escollida com a millor entrenadora, també es va referir a la selecció espanyola femenina. And I would like to
dedicate this award to the M'agradaria dedicar aquest premi a la selecció espanyola femenina, la selecció que ha jugat en un mundial un futbol fantàstic i que tot el món ha gaudit. Aquest equip, aquestes noies, mereixen celebrar-ho i que siguin escoltades, i les vull tornar a aplaudir i espero que vostès m'acompanyin.
Per cert, que Pep Guardiola va ser nomenat millor entrenador també d'aquest any a Europa i Erling Haaland el millor jugador. I atenció a això, perquè alguns dels youtubers amb més seguidors de tot el món veuen amb, ja no només amb bons ulls, sinó amb molt bons ulls, i ho troben lògic, la decisió del govern andorrà d'obligar a tenir un nivell mínim de català per residir al Principat. Estem parlant de comunicadors de renom internacional, especialment el món hispà, com el Rubius, que té més de 40 milions de seguidors a YouTube, o The Gref, amb més de 18 milions de seguidors. Tots dos són espanyols, però viuen a Andorra des de fa uns anys per pagar menys impostos. Amb la nova llei que està preparant el govern andorrà, si volen continuar vivint allà, hauran d'acreditar, recordem, un nivell bàsic, molt bàsic, del català, que és 1-2. I al contrari del que podria semblar, els dos han explicat que, doncs, no troben malament, que no troben gens malament aquesta norma. De fet, els fa il·lusió aprendre català i fins i tot es plantegen anar explicant l'evolució per internet i no descarten arribar a gravar vídeos íntegrament en català. En un directe de Twitch, el Rubius va explicar que li ve de gust aprendre un idioma nou. De fet, admet que, com que fa anys que viu a Andorra, ja sap algunes, poques, però algunes paraules en català i tot.
Yo encantado de aprender catalán, ¿eh? Encantado de hacerme 30 horitas de cursos y aprenderme catalán y hacerme un examen, pero ya estoy aprendiendo cosas, ¿eh? A vivir aquí durante, ¿cuánto llevo? 3 años. Pues al final se te pegan cosas. Visca el Barça, Pantumaca, escolta, la fenestra.
La finestra. Per la seva banda, De Gref diu que sempre li ha agradat com sona el català, tot i que reconeix que no el sap parlar i que també haurà de fer el curs de 30 hores que oferirà el govern per acreditar aquest nivell A2. Fins i tot, en un vídeo, feia broma i deixava caure la possibilitat de retransmetre el curset de català en directe i autoimposar-se com a examen final fer tot un directe en català.
Hacer el curso de 30 horas de catalán el año que viene, haré IRLs y streamearé con mi profesor cómo voy avanzando. ¿Os imagináis que mi prueba final es hacer un directo en catalán? ¿Y parlaros una miqueta de catalán? ¿En tot el stream?
Doncs això realment estaria molt bé. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa l'expert en internet i col·laborador del món RQ, Albert Lloreta.
Soc molt de, si no m'obliguen a fer una cosa, no la faig. Però si m'obliguen a aprendre català, ho faré. Em fa il·lusió aprendre un quart idioma. La frase és de Rubius, il·lustre creador de continguts madrileny resident a Andorra. Diu el govern andorrà que prepara una nova llei que farà que tenir nocions bàsiques de català sigui un requisit per obtenir i renovar el permís de residència. El nivell exigit serà molt bàsic, inferior a l'A2. Em fa riure que sigui un creador de continguts madrileny amb 40 milions de seguidors a YouTube qui trenqui el mite de l'antipatia d'exigir la llengua. Fer lleis que exigeixin el català en territoris catalanoparlants no és més problemàtic que exigir el castellà a Burgos, el francès a Bordeus o l'italià a Bolonya. Ara bé, amb exigir no n'hi ha prou. Calen agilitat i esperit de seducció per fer que el català aguanti el pes de la diglòsia. Agilitat que es demostraria, per exemple, aprofitant la benentesa de la llei andorrana per patrocinar classes de català als canals de Rubius i Gref amb els seus amics streamers catalanoparlants. No sé si algú ho farà, perquè no anem sobrats d'agilitat, però seria una de les inversions més eficients per a la salut i expansió de l'ús social de la llengua.
Un minutet i arribarem a un quart de nou del matí d'aquest divendres 1 de setembre. Avui tornen a Barcelona els radars que sancionen els conductors que circulen a més de 30 km per hora en carrers i entorns escolars, tal com va informar l'Ajuntament al juliol. Després d'un agost on es podia circular a 50 km per hora perquè no hi havia activitat a les escoles, el límit de velocitat ara torna a ser més restrictiu. Només els diumenges i els festius es podrà prémer una mica més l'accelerador i també les nits entre setmana des de les 10 fins a les 7 del matí. Aquests radars que limiten la velocitat a 30 km per hora en els entorns escolars són aquells radars que tanta polèmica van aixecar i que tanta polseguera van aixecar, tanta polèmica van generar a finals de la temporada passada. Doncs bé, a partir d'avui mateix ja, 1 de setembre, aquests radars ja tornen a funcionar en els carrers i entorns escolars. Més coses sobre mobilitat. A partir de demà no es podrà circular de pujada en sentit muntanya per la Via Laietana de Barcelona. Això és perquè comença la fase d'obres en aquesta artèria de la ciutat, que des del març de l'any passat està de cap per avall. L'objectiu és convertir-la en un carrer amb menys trànsit on la prioritat sigui pel vianant, el transport públic i les bicicletes. Això comportarà que durant gairebé 2 anys un bon tram estigui tallat al trànsit. Per cert, i tal com us dèiem ahir, avui la línia, recordem, T4 del tramvia reprèn el servei que portava interromput des del 26 de juny. És la línia que connecta Sant Adrià del Besòs i la plaça de les Glòries. I atenció també als usuaris de metro de Barcelona, perquè l'estiu que ve, en previsió, l'estiu que ve, la línia L2 del metro de la ciutat estarà tallada 2 mesos. Ho avança el periòdico, que diu que concretament a la línia Lila no circularan trens entre les estacions del Paral·lel i Sagrada Família. Això pel que fa a Barcelona. Però a la resta de Catalunya avui arrenca un cap de setmana que pot ser força complicat a les carreteres. És l'últim abans no comenci el curs escolar, per tant, hi ha molta gent que torna de vacances i això fa que el Servei Català de Trànsit prevegui una mobilitat alta. Això se li ha d'afegir l'activitat que hi haurà al voltant del circuit de Catalunya. Aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de MotoGP i, per acabar-ho d'adobar, podria ploure. Ara la Mònica Usada ens ho acabarà de concretar. La sotsdirectora del Servei Català de Trànsit, Lourdes Puigbarraca, demana prudència i planificació a l'hora d'agafar el cotxe aquests dies.
Aquest esdeveniment esportiu coincideix amb un cap de setmana d'alta mobilitat de vehicles. Aquest cap de setmana preveiem que és el retorn de vacances d'estiu i, per tant, serà la confluència d'aquests dos esdeveniments que, des del Servei Català del Trànsit, volem destacar aquesta alta mobilitat.
Entre avui a la tarda i demà al matí, els 425.000 conductors que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona coincidiran amb el públic del Gran Premi. I diumenge ho faran les 225.000 persones que tornaran amb les 60.000 que aniran a veure la carrera de motos. Per tant, bueno, pot haver-hi, hi haurà molt moviment, pot haver-hi caos, per tant, prudència a la carretera i també, doncs, intentar al màxim possible aquestes sortides esglaonades per evitar retencions a l'AP7. Joel Penya.
Trànsit vol mirar de mitigar les grans retencions en aquest cap de setmana que preveuen que serà el de retorn de les vacances d'estiu. Per això, avui, demà i sobretot diumenge, demanen planificar bé els viatges i buscar vies alternatives lluny del circuit de Catalunya, com pot ser la C32. Especialment durant les hores crítiques que apunten que seran diumenge al matí de 10 a 1 i a la tarda de 3 a 8. El director del circuit de Catalunya, Josep Lluís Santamaria, ha avisat que especialment en aquestes hores de la tarda és quan surt tot el públic del Gran Premi, que a més es podria trobar amb pluja de tornada cap a casa.
Serà complicat barrejar la climatologia, l'operació retorn i tota l'activitat que hi ha en el circuit aquests dies.
La pluja també pot dificultar la mobilitat més enllà del circuit. Trànsit diu que l'aigua a la carretera pot fer moure els cons que fan servir per posar carrils complementaris contra direcció. Per aquest cap de setmana tenen pensat posar-ne a l'AP7 entre Sant Celoni i Montornès del Vallès i entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei. També a la C32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat.
Doncs això, la pluja d'aquest cap de setmana pot condicionar de ple la mobilitat a les carreteres.
Estrena cotxe al millor preu amb Ford Covesa, patrocina aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Molta pluja, poca pluja.
A veure, menys pluja de la que havíem anunciat a principis de setmana.
Això és culpa de la Dana.
De la Dana. Hem estat parlant molt d'aquesta depressió aïllada a nivells alts. Esperàvem a veure on s'acabaria situant sobre la península per veure si enganxava més o menys aigua. I ara per ara sembla que es quedarà una miqueta més a l'oest de la península respecte a Catalunya. I aquí a casa nostra només enganxarem aigua a les comarques de Lleida i de Tarragona especialment. L'extrem sud del país és qui rebrà més quantitat d'aigua. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Això serà de cara a demà, però a la resta del país s'espera poca pluja. Sí que demà al vespre, a mitja tarda vespre, podrien arribar alguns d'aquests ruixats cap a la costa i al prelitoral de Barcelona, però a la resta no arribaran aquestes pluges. Per tant, sobretot un ull posat a les comarques del sud, comarques de Tarragona, i també cap a les comarques de Lleida. Però a la resta sembla que tindrem un dissabte més tranquil, amb alguns núvols, amb temperatures més baixes, però sense pluja. I després, diumenge, s'obriran clarianes, però s'espera un vent fort a gairebé tot Catalunya i sobretot també a la meitat sud de Catalunya, una situació que podria complicar també aquesta mobilitat. Per tant, diumenge, més clarianes, vent i mala mar, i dissabte, aquest temps insegur, amb més pluges cap al sud. I avui cel enterbolit, temperatures que pugen una mica al migdia, sobretot a les comarques del nord, i l'ambient serà més càlid, especialment comarques de Girona, entre els 27 i els 32 graus.
I aquí Vic, estupendos, no? Aquí Vic, estupendos. Estem fent programa
sí.
En directe des de l'Atlàntida de Vic.
13-14 graus ara mateix, una fresqueta bona. 14 graus també ara mateix a Girona, si vols repassar temperatures. Sí. 17 graus a Cervera, 20 a Cunit. Tenim un ambient més suau, sobretot cap al sud i també punts de la costa. 22 a Tarragona, 22 també a Barcelona o 17 a Lleida.
I la setmana que ve?
Sí.
Calor.
Torna a pujar la temperatura una altra vegada. Sí, se'ns ha desdibuixat tot perquè pintava que no pujarien temperatures i que tindríem molta aigua i al final s'ha retirat l'aigua i puja la temperatura.
Ai, farà...
A partir de diumenge ho començarem a notar, però sobretot la pujada més evident. Entre dilluns i dimarts poden pujar entre 6 i 7 graus les temperatures, per tant tornarem a parlar de valors d'entre 30 i 35 graus de màxima o fins i tot una mica per sobre.
Bueno,
ofertes ja. Exclusives a Ford Covesa.
Estrena cotxe amb les millors condicions.
Ford Puma i Ford Focus per 325 euros al mes.
Per només 325 euros.
Sense entrada ni quota final.
Sense entrada ni quota final.
Aquestes i moltes més ofertes fora
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Hem repassat carreteres, hem repassat el temps, hem repassat el transport públic, però també hem de tenir un ull posat als aeroports catalans, que també es preparen pel retorn de les vacances. Fins diumenge a la nit hi ha previst el moviment de més de 4.000 vols entre el Prat, Girona, Costa Brava i Reus. La immensa majoria, això sí, aterraran a Barcelona. Per tant, anem cap allà, anem cap a l'aeroport del Prat, en directe, Josep Ferrer.
Avui és el dia amb més moviment de l'operació tornada. A l'aeroport de Barcelona s'han programat 979 vols entre sortides i arribades. Ara hi ha poques cues per facturar els equipatges i el temps d'espera per superar els controls de seguretat és de més de 6 minuts. Els primers vols ja han començat a aterrar. La gent torna molt contenta de les vacances.
De Sud-àfrica. Tot molt bé. Hem agafat diversos vols i tots molt bé.
De Qatar, però de Dolly Valley. Perfecto todo. He ido con Qatar. La compañía de Qatar, tanto la ida como la vuelta, al contrario, súper amables, súper bien todo.
Nosaltres del Vietnam, tot perfecte, hem quedat meravellades.
A aquesta hora el retard mitjà en les sortides és ja de 16 minuts. Ahir, per exemple, el 68% dels vols de sortida ho van fer amb retard de l'hora prevista.
Gràcies, Josep. I avui... També, per cert, entren en vigor els abonaments gratuïts de Renfe pels últims 4 mesos de l'any. Les condicions són les mateixes que hi havia fins ara. Si ja fèieu servir l'abonament, cal renovar-lo perquè sigui vàlid, això sí, fins al 31 de desembre. Aquesta mesura va entrar en vigor ara fa just un any i després el govern espanyol va aprovar-ne una pròrroga per durant tot l'any. I estigueu atents a aquesta notícia si aquests dies acabeu vacances i ja torneu a la feina. I és que un estudi de la UOC assegura que 4 de cada 10 treballadors, 4 de cada 10, tindran trastorn postvacacional. De fet, hi ha hagut anys en què a Catalunya un 10% dels empleats s'han arribat a agafar la baixa pocs dies després de tornar a treballar. Laia Framis.
Els experts apunten que tornar a la feina és un dels ítems més estressants que existeixen, juntament amb una mudança. Tornar a la rutina genera confusió al cos perquè passa d'un ambient distès a un entorn més exigent i amb horaris establerts. Les persones que pateixen aquest trastorn postvacacional poden sentir-se cansades, dormir malament, estar de mal humor o inclús tenir ansietat. La psicòloga Mireia Cabero explica a RAC1 que per tenir una tornada a feina progressiva i el més agradable possible, el més important és programar aquesta tornada.
Vaig adaptant els meus horaris tant de son com d'alimentació a la rutina que tindré després. Recomana també que fem exercici físic perquè provoca benestar.
Cabero també recomana no voler acabar tota la feina pendent el primer dia.
I els experts admeten que un altre factor que també ajuda a evitar el trastorn postvacacional és poder teletreballar. Ho explicava ahir aquí al Món a RAC1 el cap de servei de psiquiatria i psicologia de l'Hospital Clínic Eduard Vieta.
En el cas del teletreball, molta gent fa aquesta adaptació d'una forma espontània, sense pensar-ho gaire. Diu, ostres, demà començo, però bueno, si puc començar a les 10, ningú em dirà res, perquè moltes vegades el teletreball és una feina per objectius, no és una feina per horari. És molt més fàcil per qui teletreballa fer aquesta adaptació més progressiva.
Un altre factor que també ajuda a evitar l'estrès de tornar a la feina és cuidar l'espai personal i separar tant com es pugui la vida personal i professional. Doncs bé, un estudi d'Infojobs i Adeco assegura que aquelles persones que han decidit canviar de feina tenen més en compte poder tenir més temps per conciliar la vida laboral i la familiar. De fet, aquests treballadors ja situen la conciliació com a principal motiu a l'hora de deixar la feina. I atenció també a aquesta notícia que llegim avui al Periódico. Els Mossos d'Esquadra obriran un magatzem a Barcelona per guardar tota la marihuana que confisquin arreu del país. És a dir, els Mossos d'Esquadra ara mateix no tenen prou espai per guardar tota la marihuana que confisquen a Catalunya. El magatzem estarà situat a la comissaria del districte de Nou Barris i ha de servir per intentar solucionar, doncs, aquest problema que suposa haver d'emmagatzemar durant com a mínim un mes el cànnabis confiscat abans de poder-lo destruir. El diari també explica que la Generalitat estudia contractar una empresa de jardineria que s'encarregui de podar les grans plantacions il·legals de marihuana que incautin. Ara mateix els encarregats de fer-ho són els mateixos agents dels Mossos d'Esquadra. L'any passat la policia catalana va requisar, atenció, més de 600.000 plantes i unes 26 tones de cabdells. Vaja, atenció també. Això és una atenció real altra, però és que, clar, avui nou embolic en el cas del crim de la Guàrdia Urbana. Rosa Peral, condemnada per l'assassinat d'un exagent del cos, ha demanat paralitzar l'emissió de la sèrie de Netflix que n'explica el cas, s'anomena El Cuerpo en Llamas. La plataforma l'estrena la setmana que ve i la protagonitzen Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez. Doncs bé, ara un jutjat de Barcelona ha de decidir si fa cas o no fa cas a la petició de Rosa Peral. Benet Íñigo.
Peral està condemnada en ferm a 25 anys de presó i qui era el seu amant, Albert López, a 20 anys per l'assassinat d'un tercer agent de la Guàrdia Urbana i llavors parella oficial d'ella. Un cas molt mediàtic que ja té llibre i documental de crims, però que ara Netflix porta a la pantalla en forma de sèrie de ficció basada en fets reals. Una producció que, segons Peral, pot vulnerar el seu dret a l'honor. Per això ha demanat mesures cautelars a la justícia. D'una banda, que aturi l'estrena anunciada pel 8 de setembre i de l'altra, veure la sèrie abans per analitzar si la perjudica. De moment, el jutge ha preguntat a la fiscalia què en pensa. Curiosament, el mateix dia 8, Netflix també estrena un documental sobre el crim de la Guàrdia Urbana titulat Les cintes de Rosa Peral, on la condemnada concedeix la seva primera entrevista des que la van condemnar.
A tot això, el vicepresident de Dret de Propietat Intel·lectual i Drets d'Imatge del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Gerard de Lucas, assegura que Peral no podrà endarrerir l'emissió de la sèrie basada en el crim de la Guàrdia Urbana. El 9C de RAC1, de Lucas, deia que Netflix podrà tirar-la endavant perquè és una sèrie de ficció, tot i estar basada en fets reals.
Estem parlant d'una ficció i quan estem dins del marge de la ficció, l'àmbit de l'expressió i de la llibertat d'expressió és molt més ampli que si es tractés d'un documental, com ja hi ha hagut en aquest cas, per exemple, de Crims, o el mateix documental que s'estrenarà a Netflix el mateix dia. És a dir, ha de prevaldre la llibertat d'expressió, la llibertat creativa.
Cuerpo en Llamas, recordem, basada en el llibre del company de La Vanguardia, Toni Muñoz, que portava el mateix títol, bueno, que portava per títol Solo tú me tendrás. La sèrie de Netflix és Cuerpo en Llamas, el llibre del Toni Muñoz, molt recomanable. Solo tú me tendrás, s'ha d'estrenar divendres la sèrie de la setmana vinent, recordem, a Netflix, per tant, el 8 de setembre. 3 minuts i acabarem 8:45 del matí. Política, Isabel Díaz Ayuso marca distàncies amb Alberto Núñez Feijóo i l'acusa d'ingenu per haver volgut negociar amb el PSOE la seva investidura en un acte davant la plana major del partit. La presidenta madrilenya va criticar que el líder popular es reunís amb Pedro Sánchez. Creu que buscar un acord amb els socialistes no té ni cap ni peus perquè el partit de Sánchez ha perdut, diu, els seus ideals fundacionals.
Yo creo que es hora que abramos los ojos porque la base social del Partido Socialista ha cambiado. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen.
Deia Ayuso que el PP estava apel·lant de manera bisonya, un adjectiu que vol dir nou, sense experiència. Per tant, deixava clar que l'estratègia de Feijóo era feta per algú nou i sense experiència. Un passerell, per dir-ho així d'alguna manera. Ayuso ho va dir, com dèiem, en un acte de partit en què precisament al davant hi tenia Alberto Núñez Feijóo, qui va admetre obertament que ho té molt complicat per ser president. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, tot i la presència de Feijóo, l'acte de Collado Villalba l'organitzava el Partit Popular de Madrid per inaugurar el curs polític i la protagonista era Díaz Ayuso. Ayuso, que va carregar contra els socialistes perquè diu volen una Espanya republicana, laica i plurinacional. Un PSOE de trinxeres i bàndols, diu Ayuso, que vol l'enfrontament i que ha traït els seus principis fundacionals.
La llamada vieja guardia del PSOE es maltratada, no tiene nada que hacer. Han fabricado un monstruo que ya no responde a su dueño.
Al seu discurs, Feijóo, amb un to baix i cansat, repeteix que ha guanyat les eleccions, però prepara el terreny per acabar admetent que la seva investidura té pocs números de prosperar.
Quizás este proceso de investidura no me lleva a la presidencia, pero en política lo importante no es el presidente del gobierno después de perder, es después de ganar. Servir a tu país en el lugar que te toque.
Feijóo diu que vol garantir la igualtat entre tots els ciutadans i entre tots els territoris i que no beneficiarà ningú si aquest és el preu per arribar a la Moncloa.
De fet, el referèndum serà una de les condicions de Junts per obrir la negociació de la investidura amb els socialistes. Carles Puigdemont explicarà públicament dimarts que ve totes i cadascuna d'aquestes demandes que puguin fer. Serà en una conferència des de Brussel·les en què també donarà detalls sobre com encara la negociació. De fet, serà la primera vegada que escoltarem la veu de l'expresident després de les eleccions del 23 de juliol. L'última vegada que va parlar públicament va ser precisament en l'entrevista que Jordi Basté li va fer a principis de juliol des de Waterloo, aquí al RAC1. Junts, de fet, tanca files amb Puigdemont en una reunió del partit a Altafulla. Adrià Satasusagna.
Carles Puigdemont ha volgut deixar clar que ara mateix no hi ha cap negociació en marxa amb ningú, ni amb el PSOE ni amb Sumar. L'expresident diu que el que hi ha són converses que serveixen per veure precisament si hi ha marge per poder començar a negociar o no. Sobre tot aquest procés, Puigdemont en parlarà clarament dimarts vinent en una conferència des de Brussel·les. Allà marcarà les línies mestres per Junts per Catalunya en aquesta possible negociació amb Pedro Sánchez. Recordem que fins ara la posició de Junts ha estat la de reclamar l'amnistia i el referèndum. A l'espera del que digui Puigdemont, Junts ha deixat clar que assumiran el seu discurs i que serà el que defensaran a partir d'ara. És una de les conclusions a les que el partit va arribar ahir la reunió de l'executiva que van fer a Altafulla. El partit també crearà un secretariat permanent, és a dir, un òrgan més petit que l'executiva que els permetrà prendre decisions més àgils. Tot plegat quan a l'horitzó hi tenim la diada de l'11 de setembre. Junts confirma que anirà a la manifestació de l'ANC i fa una crida als ciutadans que hi vagin.
I per cert que, segons explica avui el periòdico, en aquesta executiva Junts per Catalunya d'ahir també es va posar sobre la taula la possibilitat de consultar les bases aquest hipotètic pacte amb els socialistes, és a dir, que els militants tinguin l'última paraula. Tot i això, la direcció de Junts admet que és una proposta que està a les beceroles tot just perquè asseguren que ni tan sols han començat a negociar formalment amb els socialistes. Això mentre que el govern gira l'esquena a la proposta del lendakari Íñigo Urkullu de reinterpretar, en paraules textuals d'ell, la Constitució espanyola per tenir més autogovern. La Generalitat diu que el context basc és molt diferent al del català i que aquí les línies vermelles continuen sent dues. L'amnistia per una banda i el referèndum per l'altra. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, li recorda a Urkullu que l'escenari a Catalunya és molt diferent al del País Basc.
És una proposta de lendakari que al veure quin recorregut té, en qualsevol cas el nostre marc de negociació està molt clar, les nostres carpetes són amnistia i autodeterminació, no ens mourem d'aquí.
I mentrestant, un dels primers presidents autonòmics que ha alçat la veu arran de la proposta d'Urkullu és també el de l'Aragó, Jorge Azcón. Avui, en un article al diari ABC, el Popular diu que és un insult que s'estudiï oferir certs privilegis només a aquelles comunitats governades pels aliats de Pedro Sánchez. I, per cert, el Parlament investigarà l'incident que va protagonitzar Ignacio Garriga a Badalona a mitjans de juliol durant un míting en plena campanya electoral de les eleccions espanyoles. Potser el recordareu, el diputat de Vox va interrompre l'acte i va baixar de l'escenari per encarar-se directament amb un grup de manifestants independentistes i del col·lectiu LGTBI que en aquell moment l'estaven escridassant. Passen 2 minuts de 2:15. Si abans parlàvem d'hores decisives en el cas Rubiales, el que també viu hores decisives és el mercat de fitxatges. El Barça, com ja és habitual des que Joan Laporta és el president, ha deixat la feina per última hora. Queden menys de 16 hores perquè es tanqui la finestra d'operacions i els blaugrana encara tenen moltes carpetes pendents, moltes carpetes obertes sobre la taula. Per exemple, les arribades de Cancelo i João Félix. El club espera accelerar aquestes arribades, però abans ha de donar sortida a dos jugadors. Ansu Fati, que ja és a Anglaterra per fitxar pel Brighton, això ja està fet, i Clement Lenglet, que també jugarà a la Premier amb l'Aston Villa, si res es torça. I compte que no surti algun jugador més, per exemple, com Abde, en direcció al Betis, en aquest cas. Anem a pams. Comencem per les arribades. Ahir, a última hora de la nit, el Barça va presentar la primera oferta, tot just, al Manchester City per João Cancelo, Pol.
Exacte, una proposta per aconseguir la cessió del lateral dret portuguès que vol Xavi davant les dificultats econòmiques del club blaugrana i la necessitat del City també de donar-li sortida. El Barça vol aconseguir un préstec a cost zero fent-se càrrec de la seva fitxa. L'operació Cancelo s'hauria de tancar durant el dia d'avui. Pel que fa a João Félix, el davanter portuguès és un dels objectius per reforçar l'atac blaugrana. Ahir el president de l'Atlético, Enrique Cerezo, reconeixia l'interès del jugador per vestir la samarreta del Barça. Són declaracions a Movistar.
Ya ha dicho que si quiere marchar a jugar a un equipo concreto, que es el Barcelona, y estamos esperando a ver si se deciden o no se deciden.
El Barça es curarà fins a última hora per mirar de tancar aquest fitxatge també en les condicions més favorables possibles, conscients que Simeone no compta amb ell.
En el capítol de sortides, Pol, fem una mica d'F5. En quin punt estan a hores d'ara? 8:34 del matí, les sortides d'Ansu Fati i l'Anglet a la Premier.
Doncs mira, Ansu Fati és a Anglaterra i, per tant, s'hauria de fer oficial en les pròximes hores o durant el dia d'avui el seu fitxatge pel Brighton, la seva sessió al Brighton. També l'Anglet a l'Aston Villa. Els dos marxaran cedits una temporada sense opció de compra. Els clubs treballen per acabar de tancar els últims serrells i fer-ho oficial abans de les 12 de la nit. Sobre Ansu Fati, en declaracions a RAC1, l'exsecretari tècnic del Barça, Erika Vidal, creu que el fet de marxar ara no li tanca les portes a triomfar en un futur.
Ansu sabe que tiene talento. Hoy día no se puede jugar en el Barça, pero él tiene ejemplos, ¿no? Como Cesc, como Jerry, que estuvieron en el Barça, se arrieron para volver, así que siempre habrá una oportunidad.
I un altre que podria marxar és Abde. El jugador té propostes que considera interessants i ahir a la nit es va reunir amb el seu entorn per decidir si n'acceptava alguna. Un dels equips més ben situats per aconseguir els seus serveis és el Betis.
Avui al matí n'estarem molt pendents, aprofitant que avui fem la presentació de la temporada regular, recordeu, a partir de 11:15 del matí en directe des de l'Atlàntida de Vic, això sí, portes obertes des de les 9 perquè la gent vagi arribant de forma esglaonada, aprofitant doncs que tindrem aquí tots els editors i que, per tant, hi serà el Puig, hi serà el Pou, hi haurà Leo de Valle, hi haurà el Miquel Agut, hi haurà el Molló, hi haurà el Pariser, doncs estarem molt pendents, anirem fent F5 constantment per si hi ha alguna d'aquestes carpetes que es tanca o alguna carpeta nova que vés a saber que s'obri, tant al Barça com al Girona com a l'Espanyol. Això quan? El Club Blaugrana continua treballant per tancar un aval que li permeti tancar totes aquestes operacions. El club ja dona per fet que demà no arribaran 20 milions, aquells 20 milions que els havia de pagar el fons Libero per la repalanca del Barça Studios, i per aquest motiu el club està gestionant un aval de 10 milions d'euros que assumiran personalment Joan Laporta i Ferran Oliver. Llavors, a banda del Barça, Pol, el Girona i l'Espanyol també encara en les últimes hores amb situacions diferents. El Girona vol, com a mínim, un central i un davanter.
La marxa de Santi Bueno al Wolverhampton, anunciada ahir, deixa un forat al centre de la defensa. Eric García, del Barça, és el més desitjat, però el Club Blaugrana no el vol cedir i és molt difícil que el Girona pugui pagar-ne un traspàs. A més, Mitchell vol un atacant, sigui un extrem o un davanter centre. Durant el dia d'avui s'espera l'anunci oficial del fitxatge del migcampista colombià de 18 anys, John Solís.
I l'Espanyol afronta les últimes hores del mercat de fitxatges pendent de diferents carpetes. Els blanquiblaus continuen buscant un mig centre creatiu i Álvaro Aguado és el perfil que més agrada a la direcció esportiva. Per cert, una cosa és el que farem avui al matí aquí al Teatre Atlàntida de Vic, com us deia, amb tota la tropa d'esports molt pendents i anar fent F5. Però és que, a més, aquesta nit a RAC1 farem un Tu diràs especial des de Madrid, a la seu de la Lliga, amb l'Aleix Pariser i el Damià López, i a més, la Marta Ramon, el Miquel Agut i el Joan Camí estaran a les oficines del Barça, Girona i Espanyol, respectivament, per seguir l'última hora de totes les operacions d'aquest mercat de fitxatges que acaba avui a les 12 en punt de la mitjanit. Tot plegat l'endemà del sorteig de la Lliga de Campions, que deixa el Barça en un grup avorrit però assequible, jugarà contra el Porto, el Shakhtar i l'Anvers al grup H per intentar classificar-se per 8 anys després de dues temporades sense sèrie. Un sorteig que va seguir en directe des de Mònaco l'enviada especial de RAC1, Marta Ramon.
De portes endins, el Barça celebren tenir per fi un grup assequible i, conscients de la pressió, saben que haurien de fer les coses molt malament per no passar els vuitens. De portes enfora, el discurs és de prudència, però remarcant que cal fer una passa endavant donades les circumstàncies. Ho verbalitzava al Fòrum Grimaldi el directiu Joan Soler.
Venim de dos anys de sorteig complicats per l'entitat dels equips. Aquest any, bueno, màxim respecte, torno a dir, al rival, però bueno, al final és... Ens genera molta il·lusió poder passar la fase de grups per tornar a ficar el Barça on és.
La jornada del Barça-Mònaco va estar marcada per les absències del president Joan Laporta i el director esportiu d'Eco, que van quedar-se a Barcelona treballant a contrarrellotge. Fons de l'entitat admetien a última hora de la nit que els diners de Libero no arribaran abans del tancament del mercat. Tot s'encamina ara a l'aval i alguna sortida més com la d'Abde, que això sí, ha de ser en forma de traspàs. Així es podran resoldre les inscripcions i l'arribada de Cancelo.
Gràcies, Marta. I més enllà del Barça, el Real Madrid s'enfrontarà al Nàpols, al Braga i a l'Unió Berlín. Per la seva banda, la Real Societat estarà al grup del Benfica, l'Inter i el Salzburg, i el Sevilla amb l'Arsenal, el PSV i el Lens. La Lliga de Campions arrenca el 19 de setembre i la podreu seguir a RAC1, òbviament. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el sots director del diari AS i col·laborador del món a RAC1, Santi Jiménez.
El Barça acostumava a sortir dels sortejos tapant-se les vergonyes amb un barril com els personatges dels TVOs que després de jugar a la ruleta havien perdut fins als calçotets. Aquest cop el Barça va poder sortir del Fòrum Grimaldi somrient. Llàstima que el president es va perdre el sarau perquè necessitem algú que pagui la següent aposta. Parèntesi, com de malament ha d'estar la cosa per tal que la porta no pugui estar a una cerimònia on hi ha la crema i la nata del futbol europeu i on coronen Aitana Bonmatí, gran discurs, com a millor jugadora de la Champions. Tornem al sorteig. Pel que podia haver tocat és fantàstic, però no perdem el món de vista, que el Porto fa un any va deixar fora l'Atlético de Madrid i el Bruges, que va fer una Champions molt millor que el Barça, va perdre la Lliga Belga contra l'Anvers. I el Shakhtar cada any li dona un ensurt al Madrid. I el Barça, últimament, no ha demostrat ser millor a Europa que aquests equips.
Gràcies, Santi. 8:40. Ahir us explicàvem que un policia jubilat de 70 anys havia assassinat la seva exdona de 58 després d'atrinxerar-se a casa seva. Va passar a Alzira, al País Valencià. Doncs bé, sobre aquest cas, les últimes hores n'ha parlat la germana de la víctima. Posa la pell de gallina al missatge que envia ella mateixa, però val la pena escoltar-lo.
Y les chicas que se vegen en alguna cosa d'estes, que no pensen mai que d'elles no es pot passar res. Perquè la meva germana sempre diu, no, a mi no me va fer res, què me té que fer? A la mínima que elles tinguin alguna cosa més fora de lo normal, que se'n vagin i que estiguen en els pares o en la família, lo que siga.
Recordeu que les persones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajut als telèfons 016 i al 900 900 120. I segur que ho heu notat al supermercat. En parlàvem ahir, de fet, aquí al Món RAC1 durant la tertúlia. El preu de l'oli d'oliva està pels núvols i, a més, no para de pujar. I des de fa mesos. Doncs bé, aquesta tendència sembla que no s'aturarà, almenys a curt termini. De fet, tot el contrari, el preu de l'oli d'oliva podria continuar encarint-se i superar el llindar dels 10 euros al litre que costa ara mateix. És l'advertència que llançava ahir des d'aquest programa el director comercial de la cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques, Francesc Vilanova.
Fins ara arribem, no ho tenim molt clar. Fins que no comencem la campanya i al final el que marca molt la disponibilitat d'oli és la producció andalusa, fins que ells no comencin a collir i veiem realment on som, no sabrem fins en quin punt és capaç d'arribar l'oli.
Vilanova, però, fa una crida a la calma i deixa clar que no hi haurà problemes d'abastiment. Per això demana als consumidors no repetir escenes com les de la pandèmia amb el paper de vàter quan la ciutadania va arrasar les prestatgeries dels supermercats.
Que oli hi haurà, d'oli se'n servirà. No hem de crear un alarmisme, tot i que estem en una situació complicada, però hi ha oli. Calma, si un dia l'empostada al supermercat no n'hi ha, no passa res i segurament hi haurà el dia següent, o si no, poden comprar directament a les cooperatives via online.
I clar, el preu de l'oli no és l'únic que ha pujat. Un estudi de l'empresa especialitzada en sistemes de protecció, The Source Taking Company, assegura que hi ha hagut un gran augment de robatoris d'ampolles d'oli d'oliva. L'estudi explica que als supermercats de l'Estat s'ha disparat la demanda de collarets especials per protegir els olis.
L'empresa assegura que una cadena n'ha demanat 1.200 unitats, un fet mai vist. També diu que actualment el furt d'ampolles d'oli d'oliva és una de les grans preocupacions dels supermercats. De fet, creuen que podria ser ara mateix un dels tres productes més robats a l'Estat.
I ara ho dèiem, l'augment dels preus també s'ha notat en molts altres productes, començant per la fruita i les verdures, però també els làctics, l'arròs, la pasta o els llegums. De fet, segons un estudi de Facua, la meitat dels productes bàsics afectats per la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol a principis d'any per intentar contenir la inflació s'han encarit.
La fruita i la verdura lideren aquesta pujada amb increments de preu de fins al 30%, seguit de l'oli d'oliva, un 19%, els làctics, un 14%, l'arròs i la pasta, un 13%, i els llegums, un 8%. Facua critica un cop més que Competència no està fent la feina d'investigar el mercat i demana al govern espanyol protegir els ciutadans d'aquests sobrecostos. De fet, acusa a cadenes de pujar els preus per sobre dels costos de producció.
Un minutet i mig i arribarem a 8:45 del matí. Encara ens queden bastantes històries per explicar-vos aquí aquests apunts imprescindibles per anar pel món, en aquest El Món RAC1 en directe, programa especial des del Teatre Atlàntida de Vic. Fem una petita pausa i ara tornem.
El van escolar de 100 euros val per començar millor el nou curs. El rebreu a casa les famílies amb alumnes que el curs vinent facin entre primer i sisè de primària en centres públics o concertats. El podreu bescanviar als comerços adherits per elements d'escriptura, papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, calculadores, motxilles, estoigs, jocs educatius i llicències de continguts educatius digitals. Més informació a valescolar.cat. Un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Que al setembre segueixes sense saber ballar la cançó de l'estiu és tan cert com que Aldi pots trobar frescos molt frescos per molt poc amb les nostres 20 ofertes setmanals. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com el préssec vermell a només 1,59 al quilo. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Deixa't seduir per la gamma de vehicles híbrids endollables i purament elèctrics de la xarxa Volvo de Catalunya i els seus dissenys exclusius. Amb màxima seguretat per a les persones i per al nostre planeta. Perquè Volvo ja és futur. Eficiència i màxima connectivitat. Autonomia 100% elèctric de fins a 578 quilòmetres. Ara amb entrega immediata i carregador i instal·lació Wallbox gratuït. Xarxa Volvo de Catalunya.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torna l'autèntica botiga al carrer a Platja d'Aro.
El 2 i el 3 de setembre tens una oportunitat única per trobar moda, tendències i estil a un preu immillorable.
Els comerciants de la Dent t'esperem a Platja d'Aro, el centre comercial a cel obert més gran de la Costa Brava.
Cerca els establiments adherits i gaudeix de les millors compres, així com de la millor música itinerant.
Recorda, el 2 i 3 de setembre tens una cita a l'autèntica botiga al carrer a Platja d'Aro.
Passen dos minuts pràcticament de dos quarts de tres quarts. Diguem-ho bé, que ara la gent dirà com? Vaig molt d'hora o molt tard. Passen dos minuts de tres quarts de nou del matí. Ara sí. L'empresa de Lleida que recluta agents i militars per anar a la guerra d'Ucraïna a canvi de 3.400 euros mensuals ja té preseleccionats més de 80 candidats per anar al front. És una informació que avança el diari Segre. L'empresa, amb seu al Picat, té un acord amb les unitats de l'exèrcit ucraïneses i fa de filtre. El que fa és seleccionar i preparar personal i un cop els té llestos els envia al front de la guerra. La companyia ofereix 200 places i ja en té gairebé la meitat d'ocupades. Per accedir-hi es necessita un mínim de 2 anys d'experiència militar i no tenir antecedents penals. El Segre també dona una informació que crida l'atenció, que és que totes les persones que s'han presentat són homes. No hi ha ni una sola dona. Com a mínim 74 persones han mort i desenes han quedat ferides en un incendi aparatós en un edifici a Johannesburg, a Sud-àfrica. Entre les víctimes hi ha una dotzena de menors. El foc va començar ahir a la matinada en un bloc de 5 plantes i a hores d'ara les autoritats locals encara busquen víctimes i supervivents. Més coses. La pàgina web de pornografia Pornhub ha aconseguit una victòria judicial als Estats Units i no haurà d'exigir als usuaris que s'identifiquin com a majors d'edat per navegar-hi. Atenció, això és una mesura que els últims mesos havien exigit diversos estats nord-americans, com Utah o Louisiana, per exemple, en aquest cas, però ha passat a Texas, on el govern volia endurir la normativa contra Pornhub des d'avui mateix. L'empresa ha apel·lat a la primera esmena dels Estats Units, que protegeix les llibertats de religió, reunió i llibertat d'expressió, i el jutge li ha donat la raó perquè considera que les normes que proposava l'estat de Texas eren desmesurades. I un dia més hem de parlar de Twitter, perquè Elon Musk continua fent de les seves, continua revolucionant la plataforma, i qui diu Twitter diu X, sigui el nom que sigui. Ara arriba una nova funció per a la plataforma. En aquest cas, la més destacada és que ben aviat s'hi podran fer trucades i videotrucades, tant per mòbil com per ordinador. I, de fet, les trucades es podran fer sense tenir cap número de telèfon associat al compte. 11 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. L'humorista Ricky Gervais va portar ahir l'humor més fosc i políticament incorrecte, el seu humor, vaja, a Barcelona amb el seu últim monòleg Armageddon.
I don't get that one. I get the one where if I'm talking to a really sweet old lady,
el creador i protagonista de sèries com The Office o Afterlife va fer esclatar de riure un auditori del Fòrum ple de gom a gom i amb totes les entrades venudes des de feia setmanes i mesos. Allà hi havia el Marc Simón.
Ricky Gervais va convertir ahir l'auditori del Fòrum de Barcelona en un bar anglès de stand-up. L'humorista va trepitjar l'escenari poc després de les 8 del vespre i sense presentar-se va anar directe a la jugular en un espectacle que es va allargar durant prop d'una hora i mitja. Va començar parlant de la polèmica que va tenir amb el seu darrer monòleg Supernature, on se'l va titllar de transfob per xarxes socials a causa de diverses bromes on negava l'existència de les persones trans. A partir d'aquí va començar a riure's del que ell considera gent moderna, recorrent acudits misògins, capacitistes, racistes i LGTBI-fòbics. Tot i estar baix d'energia i les vexacions que van anar repetint durant l'hora i mitja, el públic no va parar d'aplaudir-lo. Va acabar l'espectacle sense acomiadar-se, però després de l'última ovació va tornar a l'escenari per justificar les actituds que havia tingut sota el paraigües de que no escollim l'humor que tenim. El d'avui ha estat l'únic espectacle que farà l'humorista català i a l'estat espanyol, i va recordar que Armageddon arribarà a Netflix a finals d'any.
I el Festival Temporada Alta ha presentat un dels cartells amb més obres internacionals dels últims anys. A partir del 30 de setembre i durant 3 mesos oferirà un centenar d'espectacles i una quarantena d'estrenes arreu del territori. Anem cap a Girona, en té més detalls la Sandra Florença.
El Temporada Alta començarà amb el concert d'Antònia Font i la programació internacional agafa pes amb estrenes com el thriller ecològic sobre el per què s'estan morint tots els caçadors d'una població que planteja el director anglès Simon McBurney, o noms com Osten Meyer, Milo Rau o Patrice Cheró. Salvador Sunyer, director del festival, ens explica a RAC1 la importància d'aquesta edició número 32.
Aquesta 32a edició de Temporada Alta marca una mica el que és un dels grans festivals europeus i ho marca bàsicament en primer lloc, portant els millors espectacles internacionals que creiem que hi ha en aquest moment a casa nostra, i després estrenant en el festival molts espectacles i produint-los al festival molts espectacles, després es veuran a Catalunya, alguns a Espanya i alguns a la resta del món.
El Temporada Alta presenta des del 30 de setembre i fins al 10 de desembre una oferta cultural amb 99 espectacles, 65 dels quals són creacions catalanes.
I avui també és dia d'estrenes al teatre. La Villarroel de Barcelona, per exemple, arriba el monòleg Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, protagonitzat per l'actor Joan Carreras. L'obra ja es va estrenar a la Temporada Alta de Girona l'any 2020 i va tenir molt bones crítiques. L'obra es podrà veure fins a l'1 d'octubre. Això pel que fa a teatres. Però a les plataformes també tenim novetats. Per exemple, Amazon Prime estrena la segona temporada de La Rueda del Tiempo.
Everyone has a choice and every choice has a consequence.
La sèrie s'ha convertit en un dels grans èxits dels últims temps. La segona entrega continua explorant l'univers basat en els llibres de l'escriptor estatunidenc Robert Jordan. A banda, avui Filmin publica Les 8 Mañanas, que va guanyar el premi del jurat del Festival de Cinema de Cannes.
No pensava de trobar un amico come Bruno nella vita. Que l'amicizia fosse un...
La pel·lícula explica la història del Pietro i el Bruno. Són un noi de ciutat i un noi jove que viu a la muntanya i que es retroben amb els seus orígens. I a Netflix avui arriba la cinquena i última part de Desencanto.
Hi, mom. Take her away. It's shock therapy party time.
Give her the juice.
És una sèrie d'animació de comèdia fantàstica, està basada per adults i, atenció, té la mateixa tipologia de disseny que el Simpson. I és que el seu creador és el mateix que el va dissenyar, Matt Groening. Hem repassat teatre, hem repassat plataformes, anem a la gran pantalla. Avui arriba The Equalizer 3, que posa punt final a la popular i exitosa saga protagonitzada per Denzel Washington.
9 seconds.
That's what I'll give you to decide your fate.
En l'última entrega de la trilogia, el protagonista es muda a Itàlia, allà s'enfronta a una màfia local i, sense voler-ho, també lluita contra el terrorisme jihadista. Doblades al català, arriben al cinema dues pel·lícules aquest cap de setmana. La primera, M'hem passat un extraterrestre.
Norman!
Hola, em dic Norman.
Tornaràs a perdre l'autobús.
He de fer una exposició.
Un film d'animació sobre tres extraterrestres que van a parar dins del cervell de Norman, que és un noi que té 16 anys. Això d'una banda, i de l'altra, també en català, s'estrena La nova joguina.
Ja ets a casa? T'ha anat bé el dia?
Bé, molt bé. Tinc per vostè moltes gràcies a la caixa.
Has venut moltes tateres?
L'actor Jamel Debus es posa a la pell d'un home humil que treballa en una botiga d'articles de luxe. Té una rutina més aviat avorrida, però la seva vida fa un tomb quan topa amb un nen molt capritxós. D'altra banda, el director Pablo Riesgo porta als cinemes Marco Polo.
No és un bon verano, és una bona brecha. Creo que vale la
pena. Això pareix.
És l'obra prima del director madrileny que explica la història de superació d'un jove antisocial que és addicte a les drogues. Estrenes cinematogràfiques a banda, el Festival de Cinema de Venècia invoca l'esperit italià en la presentació de Ferrari. La pel·lícula, el més nou del reconegut Michael Mann, era una de les estrenes més esperades d'aquesta edició del festival i es va presentar ahir amb la presència del seu protagonista, que és Adam Driver. És una de les poques estrelles de Hollywood que visitaran aquest any el festival, penalitzat, òbviament, per la vaga d'actors i guionistes de Hollywood. Seguint-ho, i tenim allà tota aquesta setmana, tots aquests dies, la corresponsal de RAC1 a Venècia, la Maria Cusó.
Adam Driver, Patrick Dempsey i fins i tot un Ferrari original d'època van passejar ahir per la catifa vermella de Venècia en un intent d'emular el glamour d'edicions passades. Tot i això, la vaga d'actors i guionistes de Hollywood va estar molt present a la jornada, en boca del mateix Adam Driver, que va alçar la veu en favor del sindicat.
And I'm here because of that.
Estic aquí precisament per això, per donar suport a la vaga i mostrar la meva solidaritat donant la cara i demostrant que les condicions de feina realment depenen d'amb qui estàs treballant. Per això era especialment important presentar aquesta pel·lícula independent aquí i donar suport al meu sindicat seguint l'acord intern de vaga.
A la pel·lícula, l'actor dona vida a Enzo Ferrari, el creador de l'imperi automobilístic italià, en l'any més dur de la seva vida, 1957, després de la mort del seu fill, amb problemes matrimonials i empresarials. Comparteix pantalla amb una Penélope Cruz sublim, que no va assistir a l'estrena per motius personals, però ni la presència de Cruz aconsegueix elevar un film que, malgrat ser molt esperat, va deixar més d'un fred.
4 minuts i arribarem a les 9. Anem amb música. Rau Alejandro actua avui al Palau Sant Jordi de Barcelona. Quiero darte un pol en la silla, pon las rodillas y olvídate, voy a martillarte con un reloj. El cantant de Puerto Rico presentarà el seu darrer disc Saturno amb el cartell d'entrades completament exaurides. Alejandro repassarà els seus temes més mítics com aquest Punto 40, però un dels temes que probablement no sonaran, o sí, ja ho veurem, serà aquest. És Meso, que recordem que el va fer juntament amb Rosalia. La d'avui és la primera actuació de Rau Alejandro a Barcelona després de la polèmica ruptura amb la de Sant Esteve Sesrovires. El concert començarà a les 9 de la nit, però a aquesta hora ja hi ha qui fa cua per poder viure l'actuació en directe i sobretot des de primera fila. D'aquí uns minuts, quan arrenquem la tertúlia des d'aquí en directe al Teatre Atlàntida de Vic amb la Montserrat de Mesón, la Sandra Vicente, el Dani Guillem i la Sílvia Angulo, connectarem amb Montjuïc. I parlarem amb la Zoé Ribaudí, que ja ha tret el cap i ha pogut parlar doncs, amb aquesta gent que ja està fent cua, recordo, a les 8 i 27 del matí, per tant, 12 hores abans del concert, a veure què li expliquen. Mentrestant, a Figueres, avui, segona jornada del Festival Acústica amb concert dels grans clàssics d'aquest estiu. D'una banda, Figaflaues. Em preguntava una mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Diets. I de fer el bailoteo, cada nit tens un paian al son del salseo, ens agradava la festa. Però també serà la fusió de flamenc i urbà de Queralt Lahoz. Tots aquests concerts començaran a les 6 de la tarda. Des de l'organització recorden que hi ha límit d'aforament i per això demanen puntualitat als assistents. I al Maresme, Albert Pla encapçala avui la segona jornada del Posidònia Fest. També hi seran el percussionista. Arano Ubiols i el duet Neus Borrell i Miquel Joan. I a la Festa Major de Vilafranca del Penedès, avui doble concert d'una banda Ginestà.
Recordes tardes bones i cançons a mig desfer. El desfer que m'ha vist créixer.
I tot seguit, els Amics de les Arts.
Tothom es separa i ningú pot evitar.
Que presentaran per primera vegada aquesta cançó que sentim, aquest Tothom es separa. Els concerts començaran a partir de 11:45 de la nit i encara amb música. Avui divendres és dia d'estrenes. Per fi ja podem escoltar sencera Aurora, la nova cançó dels Figaflaues.
Aurora, mar, ve que venir, això que...
Els ballencs han inspirat aquest últim tema amb els corridos tumbados, molt típics de la música mexicana, tal com ens van explicar dimecres aquí al Món RQ. També han tret cançó nova, Lola Índigo i De La Fuente. És aquesta mala suerte que, de fet, Índigo ja ha anat cantant en directe als concerts. I així sona la unió de forces entre Jay Cortez i Peso Pluma.
Solo dime.
Són, sens dubte, dos dels artistes del moment. Són dos dels que més estan sonant al món del reggaeton. I als Estats Units avui arriben estrenes de rap. Així sona el més nou de Nicki Minaj. Vaja, considerada com la reina del rap, publica aquesta Last Time I Saw.